La vella dama del tramvia, si ran de la parada veieu el tram passat o ple d'esmarts o gent de la pescateria, sota un gran feix de plomes eternament hi ha la vella dama en el tramvia. La nua al seu ermini, gelós com un serpent, s'agorja mal coberta, la voluptat exhala. Deurà parlar quan parli, melodiosament, és de París o Guatemala. Tot d'una que l'heu vista s'allunya a l'infinit dins el brugit del tròlei i de la baluerna i es decandeix llavores la flama del sentit. Ah, si hi pugéssim, fora eterna? O no? La vella dama de ploma sota un feix val més que amb sa llegenda s'allunyi, gens copsada. Si gaire l'escatíem no fora tan mateix com la sobtà la llambregada. Carrilla cal que baixi quan arribem, so és que aquella maniobra subtil resulta vana. O resta, i és de gràcia, i de segur diu poés, sullant la llengua catalana. I no hi ha més manera, la dama se'ns ne va, o bé un detall la mimba i un mot la deshonora. A peu aneu, poeta, cercant de somiar l'alta bellesa duradora. Jovent, o tu que cerques la joia o el renom, no cuitis adorar-los, que el dol et colpiria. Sovint les esperances que fan d'esquer són com la vella dama del tramvia. Hem sentit el poema La vella dama del tramvia, de Josep Carner, un poema que va ser inclòs en el seu llibre Auques i ventalls l'any 1914.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 5 de febrer de 2013. Som a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Passen uns minuts de les 9 del vespre i això només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa número 219. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Bona nit a tots els nostres oïdors i oïdores. I també bona nit a tu, Joan.
Bona nit a tothom. Bona nit també a la Gemma Grau, que ens fa, segons sempre, un control excel·lent. I estem molt contents de presentar-vos un nou programa, ja. Estem acostant al 220, ja. I en aquest cas d'aquí presentem tota una llista de temes ben interessants que el Francesc començarà a explicar-nos.
Bé, doncs avui tenim el plat, diguem-ne, fort del programa. És una entrevista amb l'escriptor Albert Pont, aquest autor d'un llibre que ja, no sé si va per la cinquena edició, com a mínim. L'edició que jo tinc d'aquest llibre a les mans, el De Lenda et Hispania, l'edició que tinc a les mans ja diu que va per la cinquena edició, però potser aquestes hores d'alçades ja se n'han fet més d'edicions. Doncs avui tenim una entrevista amb aquest escriptor, l'Albert Pont, que de fet va ser a Sant Celoni, va ser a Sant Celoni presentant aquest llibre, i a més, abans de l'entrevista, en Joan farà un comentari, una ressenya sobre aquest llibre, el De Lenda et Hispania.
Exacte.
Això ocuparà la primera part del programa d'avui. Bé, avui tenim també lletres i música, oi, Jordi?
Sí, tant. Avui parlarem d'una poeta anglesa que es diu Anne Clark sentirem una composició seva que es diu Salm.
Tenim també una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló. I a l'apartat de llibres a la carta, avui l'Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Joan Soler Amigó, Dones catalanes llegendàries, reines, comtesses i heroïnes. Tenim també microrelats, oi, Joan?
Sí, avui parlarem de llegirem dos contes de l'Associació Catalana de Relataires, que es diuen, la primera es diu Ajaguda a la Chaise Longue i la segona Sé que vindrà.
I acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi com cada setmana. Som-hi!
Biografia i assaig.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot.
Bé, comencem aquest espai de biografia i assaig fent una breu ressenya del llibre d'Albert Pont, De Lenda es Hispania, i té un subtítol que diu Tot allò que Espanya ens amaga sobre la independència de Catalunya. Està editat per Edicions Viena i la col·lecció Carta Blanca, número 25, està editat el 2012. El llibre que hem comentat i tots tres aquí una mica i que hem empullejat és la cinquena edició d'aquest llibre, vol dir que és un llibre dels més venuts actualment. Es va publicar a Barcelona, té 509 pàgines, o sigui, és el més llegit i és un llibre extens. I té un preu de 22,90 euros aproximadament i té un pròleg de Salvador Cardús. Bé, comencem a explicar de què es tracta. El primer que sorprèn és que és un llibre d'assaig amb múltiples dades econòmiques i força extens i dens. Ha sigut un llibre d'aquest tipus, és curiós, que hagi estat un best-seller en pocs mesos. Es va publicar la primera edició, el primer llibre que es va publicar, la primera edició, va ser l'octubre d'enguany, del mes passat, de l'any passat, vull dir. I en dos mesos ja va per la cinquena edició. Això ja és un fenomen editorial. Això només es pot explicar si fent referència al títol i al subtítol i a la realitat catalana que estem vivint actualment. De tota manera, el llibre no només parla d'allò que Espanya amaga sobre la independència nacional, sinó que va molt més lluny. Després d'un pròleg d'un sorprès Cardús per les hipòtesis que planteja l'obra, com ell mateix afirma, hi ha una justificació. Pont passa a fer-nos una exhaustiva explicació del perquè de tot plegat. Vull dir que fa una primera part on parla dels antagonismes socioeconòmics al mal d'Espanya i l'origen constitutiu de l'estat espanyol, la reconstrucció de la idea d'Espanya, el bloqueig econòmic contra Catalunya i la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent. Aquesta extensa introducció d'unes 250 pàgines li serveix de teoria per anar desgranant les dues parts següents, l'objectivació de la independència i la part que es diu Alea Iacta Est, on es posa el fet que segons com Catalunya se'n vagi d'Espanya, aquesta, és a dir, Espanya, pot desaparèixer, perquè el fet de posseir la sobirania de l'estat espanyol prové de l'apropiament de la nostra per la força de les armes que va ser emprada per construir Espanya. En el moment que marxem, el més probable és que es produeixi la dissolució d'Espanya, entrant amb això que el concepte d'Espanya no podrà continuar i caldrà que es creï una nova unitat. Això vol dir que si Catalunya haurà de demanar l'ingrés a la Unió Europea, Espanya també ho haurà de fer. I que, per tant, en no ser membre de la Unió Europea, no podrà vetar cap de les organitzacions europees per impedir que Catalunya hi pugui accedir. De fet, ja té prou feina perquè la torni a readmetre. Perquè cal deixar clar que no entra un govern a una Unió Europea, sinó que entra un territori determinat. Com que el territori d'Espanya, qui entrarà quan marxem nosaltres, serà diferent, haurà de tornar a demanar l'ingrés. I, per tant, són dues nacions que haurem de demanar l'ingrés, no només Catalunya. Capítol a part mereixen l'apartat de les diferents vies d'accés a la independència i els instruments compulsius que pot fer servir l'Estat en contra, on es parlen d'arguments jurídics de la justícia espanyola, de la força de la societat que quedi assimilada a Espanya quan marxem i de la força militar i policial, així com els repartiments dels béns mobles i immobles de l'Estat cap a la Catalunya independent, sense deixar cap escletxa per on es podrien perdre molts diners. Però també val la pena citar el reconeixement internacional de la nostra independència, citant tota una llista de països i detallant la seva posició de forma argumentada i prolixa. Per tal de valorar les seves posicions, Pont afegeix al final del volum una llarga llista de referències bibliogràfiques consultades, amb la qual cosa el seu punt de vista queda més reforçat. En definitiva, ens trobem amb un llibre que hauria de ser de capçalera de totes les persones que vulguin saber a què ens estem exposant i com ho hauríem de resoldre, i, especialment, per les persones que hagin de decidir com haurem d'encarar la nostra llibertat i quines etapes s'hauran de tenir en compte. Repetim la referència. Albert Pont, De l'Enda és Hispània, Tot allò que Espanya ens amaga sobre la independència de Catalunya, editorial Bien Edicions, col·lecció Carta Blanca, número 25, 2015, cinquena edició, fins ara, el que tenim nosaltres, Barcelona, 509 pàgines, 22,90, i amb el pròleg, com dius, de Salvador Cardús.
L'entrevista.
Bé, després d'haver fet la ressenya del llibre De l'Enda és Hispània, ara ens tocaria fer una entrevista al seu autor, Albert Pons. Abans, per això, farem una petita biografia d'aquest escriptor. Albert Pons és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona. És especialista en dret internacional i en relacions internacionals. Executiu EBBA per a la Universitat Ramon Llull. També és vicepresident del Cercle Català de Negocis i cap del seu Departament de Dret Internacional. Bona nit, Albert.
Hola, molt bona nit.
Gràcies per ser tirant de llibres. I com que si et sembla bé, podíem començar a fer unes quantes preguntes.
Entesos, endavant.
Doncs vinga. Tot i que ja surt de la contraportada, ens podies explicar el títol del llibre? Per què es diu així?
Sí, aquesta pregunta és
la
pròpia, no? Per tothom. Sí, sí, no és gaire original, però bueno, endavant. A veure, bàsicament el que volia fer era una metàfora, bàsicament una comparació de la situació que hi havia, de l'animadversió que hi havia entre Roma i Cartago, les dues grans ciutats de l'Imperi Romà, i de com aquesta animadversió va acabar finalment amb la destrucció total de Cartago, eh? I ho volia comparar amb l'actual situació, amb l'actual relació Catalunya-Espanya, i bàsicament amb l'oportunitat que s'ha obert ara pel tema del procés de secessió, per la debilitat econòmica i política de l'estat espanyol i per la importància per nosaltres de poder aprofitar aquesta oportunitat històrica.
Molt bé. De totes les variables que planteges per aconseguir la nostra independència, quina creus que pot ser la més interessant per nosaltres i per què?
Bé, en realitat no em correspon tant a mi dir quins processos s'han de seguir per aconseguir la independència, això ja és cosa dels nostres representants polítics. Sí que en el llibre explico diferents camins, com per exemple en el moment en què ens trobem ara i després d'haver aprovat una declaració de sobirania pel Parlament de Catalunya. Aquest acte hem de tenir en compte que és molt important, és un acte històric. La major part de països de l'Europa de l'Est, Central i dels Balcans que van acabar independitzant-se als anys 90 van començar el procés precisament amb una declaració de sobirania. I per tant aquí s'obren dues vies. Una, la declaració unilateral d'independència, i l'altra és la que sembla que el govern de la Generalitat de Catalunya vol seguir, que és el de la consulta popular o referèndum, diguis com es vulgui dir. Bé, veurem com acaba.
O sigui que hauran de decidir-ho ells, i tu proposes aquí dos camins que tots dos es portarien a la independència, per això, no? Estàs segur que tots dos serien prou bons?
Des d'un punt de vista jurídic tots dos ho són i des d'un punt de vista polític també, però és clar, també caldrà veure també quina serà la reacció de l'estat espanyol, de la comunitat internacional, etc.
Molt bé, a la part on parles del repartiment dels béns de l'estat, cosa que poca gent ho tracta això, creus de debò que Espanya ens donarà tot el que planteges? Com aconseguirem aquest objectiu? Vull dir, se vindrà a Espanya?
No, en absolut. Però saps què passa? És que en realitat tant és si se ve com si no. És a dir, mentre l'estat espanyol no reconegui la independència de Catalunya, mentre l'estat espanyol ens veti la nostra permanència a la Unió Europea, mentre l'estat espanyol no accepti retornar a Catalunya una sèrie de béns que ens corresponen, el titular del deute de l'estat espanyol és l'estat espanyol. És a dir, fins que no hi hagi un acord en matèria de repartiment de béns, en matèria de permanència de Catalunya a la Unió Europea, etc., Espanya haurà d'afrontar sola, ella tota sola, el seu deute. Això què vol dir? Bé, doncs, hem d'explicar que quan, per exemple, la Unió Soviètica, a finals dels anys 80, primers dels anys 90, es va dissoldre, els països que varen resultar d'aquesta dissolució de la Unió Soviètica es varen haver de repartir un deute de 53.000 milions d'euros. Hem de pensar que la Unió Soviètica era un gegant econòmic, militar, demogràfic, etc. Avui dia, el deute de l'estat espanyol, el deute públic de l'estat espanyol, és de 978.000 milions d'euros, és a dir, 20 vegades més de l'antiga Unió Soviètica. Però, a més, l'OCDE estableix una previsió de creixement pel deute públic espanyol de fins al 1.060.000 milions d'euros a finals d'aquest any. És a dir, amb la independència de Catalunya, l'estat espanyol s'ha de veure necessàriament forçat no només a negociar, sinó a arribar a un acord, perquè mentre no hi hagi acord, el deute, aquests 978.000 milions d'euros, l'ha d'assumir Espanya íntegrament.
Albert, he vist en el llibre que hi ha un gràfic, un parell de gràfics comparatius sobre el reconeixement d'estats. Fas una comparació entre la reacció d'altres països quan es va produir la independència d'Eslovènia i de Croàcia, i sí. A la mateixa pàgina, a la part de sota, hi ha un altre gràfic on dius què pot passar, fas una previsió de quina serà la reacció de tot un seguit de països del món quan s'hagi produït la independència de Catalunya. Però en què et bases? Com ho saps? Quina serà la probable actitud d'aquests països?
Mira, de la mateixa manera que la Unió Soviètica, un think tank de la Unió Soviètica, de la Federació Russa, fa 15 dies va publicar un estudi dient que a l'any 2035 preveien la independència de Polònia, de Catalunya, del País Basc, etc. No? I et preguntes, bé, i en què es basen? No? Bé, doncs per això són think tanks, no? En aquest cas, em baso primera amb la pràctica, amb l'experiència prèvia de reconeixement d'estats, és a dir, davant de la independència de Catalunya, quina serà la reacció, per exemple, de França, quina serà la reacció de la Xina, de la Rússia, etc. Doncs el primer que hem de veure és quina ha estat la reacció d'aquests països davant d'altres independències i en què els ha mogut a votar a favor, a votar en contra o a no manifestar-se. I a partir d'aquí també hem de veure, això és una primera opció, d'acord, que ens permet establir un marc general. Tot això és ciència infusa, és a dir, no és matemàtic, però ens permet establir uns certs escenaris, d'acord? Bé, d'una banda això, i de l'altra banda també hem de tenir en compte, respecte al cas de Catalunya, quins són els interessos que pugui tenir cada país, d'acord? La Federació Russa, la Xina, els Estats Units, etc., la Unió Europea, vull dir cada país, vull dir també cada organització internacional, cada, diguéssim, els organismes del nostre entorn, no? I ens basem precisament en aquest tipus de qüestions,
Escolta, una qüestió. Quan es van independitzar moltes repúbliques bàltiques, doncs van passar per un moment una mica més crític, no? Per exemple, doncs algunes es van quedar sense combustible per calefacció. Tu quin creus que serà l'escenari més probable en el procés d'independència de Catalunya? Quins sacrificis preveus que hi pot haver?
Molt bé. Nosaltres, al Cercle Català de Negocis, des de ja fa bastant de temps, gairebé diria un any fins i tot, havíem fins i tot previst aquests possibles escenaris. Però, a mesura que s'acosta el procés, diguéssim, a mesura que el procés va avançant, veiem que aquest possible temor a represàlies d'aquesta mena són infundats. Res de tot això ens passarà, d'acord? Hem de pensar que totes aquestes qüestions no van acabar repercutint tampoc amb la independència de les repúbliques bàltiques. I en el nostre cas ja hem entrat en contacte, per exemple, amb els executius de corporacions que es dediquen precisament a prestació de serveis públics de caràcter general i ens diuen obertament que ni bojos faran un tall en el subministrament públic de serveis, perquè és que això els hi pot anar en contra d'ells. No només acabarien perdent els seus actius a Catalunya, sinó també, per exemple, el nostre propi mercat. Vull dir, això no ho vol ningú. Al final, davant d'un procés de secessió, davant de la independència de qualsevol territori, sigui Catalunya o qualsevol altre, els actors, és a dir, els actors polítics, socials, econòmics, etc., el que han de fer és vetllar pels seus propis interessos i buscar el mal menor possible.
Podria justificar perquè afirmes que la nostra independència suposaria la dissolució de l'estat espanyol?
Bé, aquesta és una de les tesis principals del llibre, I bé, explicat així per telèfon és una mica complexa, però bàsicament... No, no, ho podem...
Per resumir.
O com ho podem intentar resumir. Hi ha el problema que jo tampoc sóc massa de resumir, però bueno, ho intentaré, eh? Bàsicament, el que analitzo en el llibre és la forma amb què Catalunya, vull dir, el principat de Catalunya, va ser annexionat per la corona de Castella. I estableixo que aquest acte, a diferència de l'annexió a Escòcia pel regne d'Anglaterra, va ser un acte il·legal. I va ser un acte il·legal no només perquè violava les Constitucions de Catalunya o el jurament de Felip V o l'article 13 del Tractat d'Utrecht, sinó perquè fins i tot avui en dia hi ha una norma de dret internacional general que estableix la igualtat entre entitats sobiranes. I això vol dir que una entitat sobirana no pot suprimir la sobirania d'una altra entitat. I això és el que ens van fer nosaltres. Això per una banda. I per una altra hem de pensar que precisament la Constitució d'Espanya com a entitat política de dret internacional neix precisament d'aquesta annexió, de l'annexió de Catalunya, Balears, és a dir, de l'annexió dels territoris de les entitats que formaven part de la Corona d'Aragó. Aleshores, plantejo aquí, bé, si la independència d'aquests territoris si l'annexió d'aquests territoris suposa la creació de l'estat espanyol, què passa amb l'estat espanyol? És a dir, ha de continuar persistint, em pregunto si ha de continuar existint la personalitat jurídica de l'estat espanyol o no, com el cas de la Federació Russa, que va considerar-se hereva de la personalitat jurídica de la Unió Soviètica, malgrat la seva dissolució. És bastant complicat, però bàsicament s'estableixen una sèrie de principis que en principi ens apuntarien cap a això. Sí que voldria comentar que l'estat espanyol i bona part del sobiranisme català està presentant la independència de Catalunya com un cas de secessió d'una part del territori espanyol. I jo voldria dir que això no és així, que el cas de Catalunya ha de ser entès com el cas d'una restitució d'una entitat que tenia sobirania. És a dir, l'estat espanyol ens nega el fet d'haver estat mai una entitat sobirana, cosa que, per exemple, Anglaterra no nega amb el tema d'Escòcia. I això no és així, és a dir, Catalunya tenia sobirania, Catalunya, el Principat de Catalunya era una entitat de dret internacional, simplement perquè gaudia de totes les manifestacions de la subjectivitat internacional que avui es poden atribuir als estats. Per exemple, Catalunya enviava ambaixadors i els rebia, signava tractats internacionals i fins i tot participava a la codificació del dret internacional, que és el que regula les relacions entre estats. I, per tant, no se'ns pot negar haver estat una entitat de dret internacional. I, per tant, el que dic és que hem de restituir aquesta sobirania.
Albert,
no sé si, perdona, si he acabat de respondre a la teva pregunta, però...
Sí, sí, ara...
Sí. El tema del llibre.
Jo tinc una última pregunta, un últim comentari. A banda del to amè i àgil i agradable quan vas llegint aquests capítols, a mi, quan he acabat de llegir alguns capítols, perquè tot sencer que ara no l'he llegit, però m'ha donat la sensació que el llibre té un to optimista. M'equivoco?
Anem a veure. Sí i no. En el sentit que en el llibre explico molts problemes que haurem de fer front. És a dir, no els amago. Jo crec que no s'ha d'amagar a la població que haurem de passar per un període de transició econòmica, que no creiem que hagi de ser excessivament llarg. Haurem de negociar certes qüestions amb la Unió Europea, amb la comunitat internacional. És a dir, haurem de superar certs riscos, d'acord? No crec que s'hagin d'amagar. Però al mateix temps sí que s'ha d'explicar a la població que de la mateixa manera que hi ha uns riscos, s'han de valorar, s'han de preveure i les nostres institucions i els nostres representants tenen la capacitat per neutralitzar-los, d'acord? O per fer-hi front. Això, jo entenc que això no és ser positiu o optimista, o com a mínim excessivament optimista.
Doncs no m'ho veu.
Però bé, tot és valorable, eh?
Sí.
Escolta, i a més, un comentari que suposo que ja, no sé si t'han fet abans, saps que ara la Generalitat, el govern, està plantejant fer una mena de com si diguéssim, una entitat perquè ens guiï cap a la independència i tot això. El Cercle Català de Negocis i tu en concret, hi participareu en aquestes coses? O faran només Òmnium i l'ANC i vosaltres no hi sereu?
Vale. Bé, primera, nosaltres des del Cercle Català de Negocis, des de fa mig any llarg, potser fins i tot una mica més, hem estat des d'aleshores en contacte amb els partits amb tots els partits de caire sobiranista i hem estat treballant molt estretament amb tots els representants polítics de caire sobiranista i ara més directament estem en contacte amb la Generalitat, bé en presidència, a través de la seva secretaria, bé amb algun conseller, com per exemple d'Economia, Empresa, etc. No? I estem treballant perquè precisament valoren molt els nostres estudis i les nostres aportacions sobre qüestions que, per exemple, ells no han tingut temps o recursos de poder analitzar. Ara bé, si hem d'entrar o no en aquestes comissions o òrgans que es volen crear sobre la independència, no ho sabem, però no sabem si hi serem, però tampoc sabem si nosaltres hi hem de ser-hi, és a dir, que no ho sabem. Primer s'ha de veure com es creen, qui hi participa, quin objectiu tenen, perquè, a veure, malgrat que el CSN forma part de la societat civil, malgrat que el CSN és una entitat, una associació sense ànim de lucre, organitzada per empresaris que treballen per l'estat propi, hem anat adquirint un nivell tècnic bastant alt, en determinats àmbits, no només econòmics, sinó també en dret internacional, etc. I bé, desconeixem si el nostre perfil s'ajusta al perfil que la Generalitat vol per organitzacions que ocupin aquest òrgan. No ho sabem encara.
Doncs molt bé, ja veurem el futur que ens depara. En tot cas, esperem que tots els que estem aquí en aquest programa doncs estem, evidentment, a favor de la nostra llibertat i, per tant, doncs, hem cregut oportú de comentar aquest llibre que ha sigut un best-seller, que ja és estrany que un llibre d'assaig sigui un best-seller, no?
T'agraïm la teva participació a Tirant de Llibres, aquí a Punt7 Ràdio.
I fins una altra.
Doncs moltes gràcies, molt bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Lletres i música.
Bé, doncs avui a Lletres i música tenim una dona que és una poeta i una cantant i a més escriptora de cançons. Es diu Anne Clark. Filla de mare irlandesa i pare escocès, una dona que va viure la generació del punk, va ser una promotora de concerts punk en un teatre de Londres, concretament va ser promotora de grups com la columna Durruti o d'intèrprets com Paul Weller, i també va ser una de les impulsores de Ben Watt, el músic i cantant d'Everything But The Girl, en els seus inicis. Bé, en tot cas, aquesta dona, que es diu Anne, acabada amb E i Clark sense E, doncs va començar la seva carrera l'any 1982, avui se la relaciona amb la música electrònica, la música de ball, i de fet és sobretot una dona que recita els seus poemes. Sentirem Salm, aquesta és una cançó o un poema musicat, si voleu, sobre valors. I quins valors? Doncs és una lletania humanista, podríem dir. La seva lletra, molt resumidament, diu: no necessito el teu Déu, no necessito el teu Déu etern paternal, no necessito el teu Déu protector que em dona confiança i posa en perspectiva el bé i el mal, no necessito cap Déu importat, distorsionat, inflat, que salva la teva ànima o opiaci anestesiant, no necessito cap déu, totes les criatures que hi ha a la capa de la terra, feu bondat o aneu a l'infern, etc, etc. I també doncs carrega contra bíblies mahayanes, el suïcidi espiritual, crucifixos de neó, les croades, el burka, la càbala, meher babas, ayatoles, imams, la xaria, l'opus dei, la dianètica, és a dir, totes aquestes creences. Quin és el valor positiu, doncs? Diu, necessito éssers humans, les bèsties en el camp, la terra i els estels, necessito alguna mena d'amor, i llavors fa referència a la persona a qui va adreçada la cançó. Doncs de seguida sentirem aquesta cançó que es diu Psalm d'Anne Clark.
Updated, holy roller, save your soul, or anesthetizingly opiate God. That on earth do dwell. Be good, or you go to hell, God. Don't need no Hare Krishna, Hare Krishna, Hail Mary, God. Got no yen for Zen, Bhagavad Gita, or gurus. No Mormons, Methodists, Seventh-day Adventist gods. No absolutes beyond refute. The reverential, preferential, Judaic, messianic God. Dharma gods. Don't need no spiritual suicide, prefrontal lobotomizing God. Don't need no stoic sexless, antiseptic God. Don't need no neon crucifix. No crusade, no burqa or Kabbalah. No camels or needles or papal decrees. No mail order icons, Korans or mandalas. No mihibabas. No imams or ayatollahs.
jail, no opus day, no Dianetics, no tarot or beads, no Devadasi, no immortal, invisible, gods only wise. Don't need no televised, circumcised, incessant, incandescent gods. I don't need your god. I need human beings, the beasts of the field, the earth and the stars. I need some kind of love. I need you.
La crònica.
Bé, tenim el micròfon la seva volguda amiga i companya Empar Murelló des de València. Què ens has d'explicar? Bon vesprada, Empar.
Hola, molt bona vesprada a totes i a tots i espero que tot vagi molt bé perquè avui tenim pel sud moltes, moltes coses. Una d'elles, abans que se m'oblide, i voldria dir que aquest cap de setmana, el diumenge, es va retre homenatge a la gent d'Altai, a Massamagrell, que és una ciutat d'ací de l'Horta, és un poble d'ací de l'Horta. El concert en el que se va retre homenatge actuava Miquel Gil, Pepe el Botifarra, Joan, que ja saps que m'agrada tant, presentaven un nou espectacle que es diu Nus. Estan només els dos músics amb una guitarra i un poc de percussió que s'acompanya amb el Botifarra, i després l'acte va estar presentat per Amàlia Garrigós. Estaven dos dels fundadors d'Altai, bueno, tres si contem el Miquel Gil també, veritat, el Vicent i Manolo Miralles, i bé, va ser un acte molt emotiu, sobretot en el moment en què els van donar un detallet i la conductora, diguem-ne, de l'homenatge els va convidar a cantar Lladres, Lladres que ens veu per al Mansa, ja sabeu, i ara això ens ve al pèl en els dies que corren, i tots quatre van cantar Lladres, Miquel Gil, Pep Gimeno, el Botifarra i els dos components del Time. Va estar molt xulo i la veritat és que és d'agrair al grup Compromís que organitza coses com aquestes. I continuem música perquè obrim pas. Agafa les armes i atenció que pren els teatres. I dic atenció perquè, pel que jo sé, i vos ho dic ahí per a que averigueu cosetes, arribarà per Sant Celoni també més endavant. Ara, de moment, el que fan és, bueno, ells sabeu que són seguidors fidels de la gent d'Altai, o almenys sí que han xuplat la seua sang i han begut de la seua música, veritat, i el que fan és obrir un espectacle als teatres. Presenten un nou disc, un disc que va acompanyat d'un llibre que es diu Coratge, i faran la gira d'acústics. Al País Valencià la primera data és a Ontinyent, el dia 22 de març, però també venen a Llíria el dia 23 de març igualment, i després van cap a un, a Castelló, a Betxí, i ja darrerament, pel que jo sé, a Sant Celoni i a Girona. Així que esteu a la White perquè paga la pena de no perdre's obrint pas. I més música, però música amb poesia també, i és que aquesta setmana dijous es presenta al Teatre El Micalet a les 7:30 de la vesprada un CD que es diu Demà serà una cançó. Sabeu que és l'any Estellers, l'Acadèmia Valenciana té organitzats un grapat d'actes per a aquest any, per a commemorar la figura del Vicent Andrés Estellers. I bé, en aquesta ocasió hi haurà intervencions del Josep Palomero, de Manel Pérez Saldaña, que són membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i després de la gent que s'ha encarregat de coordinar aquest CD. Sé que hi haurà l'actuació en viu de Lluís el Sinfonier, de Ximo Cafarena i de Néstor Montt, entre altres cantants. L'entrada és gratuïta, o sigui que millor impossible. Això serà la presentació del CD aquest dijous. Demà serà una cançó, es diu el CD, i és una antologia amb poemes musicats de Vicent Andrés Estellers. I quines més coses? Doncs si se n'anem a la comarca del Camp de Túria, tenim que l'Ateneu de Bétera presenta divendres dia 8 a les 7:30 de la vesprada un documental que és El valencià a Alacant, una realitat amagada. Sabeu que la situació de la llengua a Alacant és un poc complicada, veritat. És un treball, contarem en la presència de les autores, és un treball de Paloma Vicedo i de Nerea Roig i Maria Rico. El van produir el sindicat dels estudiants dels Països Catalans i bé, en principi se presenta aquest documental seguint un sopar d'aquells de preu econòmic, veritat? I el mateix Ateneu també presenta dissabte 9 de febrer a les 8 de la vesprada una conferència sobre economia, que digueu això, que és això de l'economia. Bueno, és la manera de fer l'economia més humana i de presentar-la als que no estem iniciats o als que no som experts en economia. Veritat, és un projecte d'escola popular i el que pretén és que cada persona arribi a comprendre d'una manera particular pues, quins són aquests mecanismes de la realitat col·lectiva des del punt de vista de l'economia. Així que esteu convidats, ja sabeu. No sé si estem a temps, però vaja, al teatre també s'hi pot anar. Hi ha una programació, si entreu a la pàgina del Teatre en Micalet per aquest cap de setmana i per a la propera setmana igualment. I l'obra d'aquest cap de setmana és Bilderberg Club Cabaret. Vinga, fins a una altra setmana i ja xerrem. Adeu, adeu.
Doncs esperem la setmana que ve la teva intervenció. Bona vesprada, Empar.
Llibres a la carta.
Hola, Elena Martínez Pons.
Hola.
Bé, doncs mira, tenim un dia una mica mogut, però tot i així, en aquesta recta final del programa ja, tu ens vols parlar d'una obra de Joan Soler Amigó, Dones catalanes llegendàries, reines, comtesses i heroïnes. Perquè la dona catalana llegendària potser no rep l'atenció que hauria de mereixer.
No, perquè no se'n parla massa i no es fan pel·lícules sobre dones legendàries catalanes. Bé, jo vaig veure una que per cert surt en el llibre...
Armacenda.
Exacte, una ministèria que la vaig veure i surt en el llibre, és cert, això sí, eh? Però vaja, en general, vull dir, podem trobar pel·lícules de Joana d'Arc, de mil dones, però catalanes ben poques, ben poques. I surt la Berenguela també, la dona Conca Borrell, i surt, vull dir, diverses dones. Totes tenen una cosa en comú, que és per això per el que m'ha agradat tant el llibre, i és que totes han intentat, o millor dit, han aconseguit d'una forma o d'una altra sortir-se'n del que estava escrit en el per elles, no? El que s'esperava d'elles pel fet de ser dones.
Escolta, una cosa, surt a un enviaix?
Perdona, és que et sento molt malament, Joan.
Escolta, el Joan feia referència a una dona de Jaume I, potser?
Sí, a un amant de Jaume I.
A
un enviaix.
Sí, també.
Perquè és un personatge cèlebre.
És que, a veure, no tots són dones dones de notorietat social, vull dir, també hi ha dones normals i corrents, quotidianes, que tot i així es avenen per la seva manera d'afrontar la seva condició de dona, o millor dit, la condició que els homes els han atorgat, doncs s'enfronta d'una manera que trenca amb els esquemes. Vale. I ens trobem també dones amb matrimonis infeliços, dones que han desafiat a les famílies. Hi ha un capítol concretament d'una dona que desafia la seva família perquè li tenen pactat un matrimoni, una dona de classe alta, li tenen pactat un matrimoni i ella sap que no tindrà les comoditats que havia tingut fins ara, però tot malgrat això s'estima més quedar-se amb l'home que ella estima i sabent que la seva família li tirarà l'esquena. I en general jo penso que és un gran llibre per aquest motiu, no? Perquè d'alguna manera no és que ens doni forces, perquè penso que la dona hem avançat dins de la societat, no és perquè ens doni forces, però sí que ens anima, si més no a mi, que sóc una dona, m'anima a pensar que bé, que hem evolucionat, que la posició de la dona dins de la societat ha anat a millor, ha evolucionat a millor, que encara queda molt camí per fer. I jo sé que és un llibre que els homes, no, a la nostra audiència masculina, no sé pas si els atraurà, perquè aviam...
Però si les dones atreuen, les seves biografies històriques també.
A veure, però tu ja saps que hi ha de tot. I com que la nostra audiència és molt variada... molt variada, doncs clar, no m'atreviria a dir, però en canvi sí que penso que és un llibre, no crec que sigui destinat a un públic femení, però sí que penso que tota dona que tingui aquesta mena d'inquietud l'hauria de llegir. I sens dubte el llenguatge de l'amic Soler Amigó m'encanta. A veure, el llenguatge planer, perfecte, que t'explica les històries sense convertir-les en heroïnes d'una forma cinematogràfica, per entendre'ns, sabeu? Vull dir, senzillament explicant tal qual eren, tal qual van fer. Van fer això, van dir allò i eren així.
Un llibre ben recomanable, adornar, doncs, oi?
Sense adornar-ho, sí. I és de l'editorial Farell de l'any 2010, perquè sé que d'aquest mateix llibre hi ha hagut edicions anteriors, jo no les he llegides, però aquesta m'ha encantat. Hi ha un pròleg molt ben fet, on explica qui són aquestes dones, el col·lectiu, eh? Després ja dins dels capítols, doncs cada capítol és una dona, però en general et fa una visió del que estàs a punt de llegir. A mi m'ha encantat, no és massa car, perquè clar, avui dia ja sé que també hem de mirar per la butxaca de la gent, no és massa car i val molt la pena, molt.
Perfecte. Perfecte, doncs ens quedem amb aquesta bona recomanació i esperem tornar-te a sentir la setmana vinent.
Molt bé, gràcies.
D'acord.
Vinga, una abraçada.
Adéu, una abraçada, bona nit.
Els microrelats.
Bé, amb l'espai ACR a la ràdio, ARC a la ràdio volem dir, els microrelats són seleccionats sense la nostra intervenció. Nosaltres donem suport a la iniciativa de l'Associació de Relataires en Català, emetent els contes que es proposen dins del projecte ARC a la ràdio. Si volen més informació, heu d'anar a www.associacionrelataires.com i buscar el banner a la dreta on parla de concurs microrelats 2012-2013. Bé, el primer conte que llegirem avui es diu Ajeguda a la Cheslong i és un relat fet per Frèdia. Mentre contempla el jardí corull de rododendres amb flor, l'Isalai sospira i es deixa que el té se li refredi. Des que sap que Laura Spark vol fixar la data de casament, està desganada. Ja li agradaria, ja, a sentir-se atreta per ell. Però s'hi hauria d'escarrassar molt. És massa aventurer pel seu gust, excessivament parlador. Si almenys s'assemblés al pare, que s'entreté sense fer enrenou. A aquestes hores, el pare llegeix el diari, pren el té, fuma en pipa. Un home com el pare li convindria, i no Laura Spark, que només xerra i xerra, se'n sent tot sol parlant de política i de viatges, i li reclama l'atenció, com si escoltar-lo fos el més excitant que pogués fer una noia de camp. És clar que la renda anual del ric terratinent és un bon motiu per complaure'l. A Laura Spack li agrada muntar cavall, anar de cacera, jugar a tennis. A l'estiu, estrellada a Brighton. A la tardor, va a Londres, al teatre o a l'òpera. A l'hivern, és el millor moment per viatjar. Lisa emmalalteix només de pensar que haurà de fer totes aquestes coses. Laura Spack vol portar-la a Egipte a veure les piràmides, a l'Índia, a Sumatra. Li té una agenda preparada que pot competir amb el ministre d'Afers Exteriors. Tot pensant en la hiperactivitat de Laura Spark, s'esglaia en imaginar-se'l al llit, recorrent el seu cos tal com recorre la geografia del planeta i dient-li «Va, corre, afanya't, nena!» Esbufegant tot suat, la goteta rodolant-li galt avall. «Som-hi, nena, que demà embarquem de bon matí i ho hem de celebrar!» A les 6 en punt, els Lai reben la visita de Laura Spack. Lisa, sense aixecar-se de la Cheslong, gosa dir que és massa jove per casar-se. La mira un instant, estranyats, però la mare no fa cabal. El pare encén la pipa, Laura Spack li posa un dit, un anell carregat de brillants. Ella no diu res, no està feta per discutir. És massa cansat. Badalla una vegada més, dues, a la tercera repenja el cap al coixí de la Cheslong i es queda profundament adormida. El segon conte es diu Sé que vindrà. És un relat de Toni Arencón i Àries. Hi ha una entrada que diu Sota el gelat Atlas jaient hi ha un lloc segur per la defensa de la sòlida mola. Això és de les metamorfosis d'Ovidi. sé que vindrà. Quan la nit s'arrossegui sobre la vall, tal com va predir l'oracle de Serifos, vindrà el monstre, protegida amb un escut brunyit i armat amb una espasa corba, amb l'eterna necessitat de tallar la meva desídia ombrívola i ancestral. Podia fugir, com han fet les meves germanes, però no tinc esma per fugir. Elles mantenen voluntat de sobrevivència. Jo ja no. Em podria amagar, però no en tinc gens d'ànim, ni d'esma, ni de voluntat. Dispersa de pensaments i mancada de vitalitat, no podia evitar quedar-me gelada pel terror en escoltar els udols sinistres. El miraré després, borrosa per la boira, la figura deformada, violant la pau de la meva llar, per l'al·ludir al final. Podria llevar els gossos de les seves cadenes, però, desassossegada d'esperit, no tinc força per aixecar-me del llit. Pobres animals, la bèstia esquinçarà les seves entranyes. Sé que vindrà. Anhela la meva sang creadora de vida. Desconeix la misericòrdia. Olora la meva por i no tindrà pietat. Podia clavar llistons per barrar les portes, però l'apatia em consumeix. La melancolia em devora. Em justifico argumentant que poca cosa podien fer les meves defenses improvisades per aturar la seva fúria assedegada de sang. Em fa tanta mandra pensar en defensar-me'n? Em fa tanta peresa pensar en fugir? Sé que vindrà, ho sé. Amb una mica de sort, si tanco els ulls i em faig la dormida, o, talment, si faig com que no respiro, si no goso ni pensar, em fa tanta peresa pensar, em fa tanta mandra, em fa tanta peresa pensar. Protegit pel poder de la impossibilitat de l'hem d'Hades, Perseu va decapitar Medusa a l'interior del seu estatge. Es va estranyar que la Gòrgona no oposés cap resistència ni intentés petrificar-la amb la mirada. Hauria bastat amb que obrís els ulls tot just un batec de cor abans que l'espasa li tallés el coll.
El noticiari.
Bé, en primera notícia volíem esmentar un fet trist que ens entristim molt nosaltres, perquè es tracta de parlar d'una persona que ha mort, una persona propera a nosaltres, que es tracta de la Marta Planes. La Marta Planes era una militant d'Esquerra Republicana, va ser presidenta de l'executiva comarcal durant 6 anys, per tant una persona molt compromesa amb el partit i amb la lluita per l'alliberament de Catalunya, una patriota de pedra picada i una dona doncs, amb unes característiques diguem, que la feien idònia per seguir treballant. Però als 47 anys un càncer l'ha afectat de ple i no s'ha pogut fer res per salvar la seva vida. Des d'aquí, des de Tenda Llibres, els que l'hem conegut, l'hem respectat, l'hem estimat i són companys, o alguns d'ells són companys de partir d'aquesta mateixa persona, doncs esperem que, lamentem que hagi passat aquest esdeveniment, un esdeveniment que li impedirà veure el triomf de la República Catalana, que ella anhelava com molta altra gent, i per tant doncs, des d'aquí un record tendre per ella, esperem que descansi en pau, i un record de dol i un consol per la seva família.
Passem a més notícies. La setmana vinent es produirà aquí a Sant Celoni la segona setmana literària, concretament de l'11 al 16 de febrer de 2013. El dilluns 11, a les 6 de la tarda, Contes amb la Caputxeta, a càrrec d'Olga Cercós, a partir de 4 anys i cal una inscripció prèvia. El dimarts 12, a les 7 de la tarda, xerrada sobre e-books i nous dispositius de lectura, a càrrec de Sandra Hurtado. El dimecres 13, a les 6 de la tarda, Storytime, de Princess amb The Pea, a càrrec de Cambridge School, a partir de 4 anys, també cal inscripció prèvia. Dijous 14, a les 8 del vespre, Tas de llibres, presentació de la novel·la Respirar por la herida, de Víctor de l'Àrbol. Això és a la biblioteca, eh? Tot, de fet, és a la biblioteca L'Escorxador. El divendres 15 hi ha dues sessions, a 6:15 i 6:15, toca dits, a càrrec de Tantàgora, a partir de 5 mesos. Cal inscripció prèvia. Dissabte 16 a les 11 del matí, presentació del conte inèdit Uf, quin dissabte, Rateta d'Arbequina, de Maria Mercè Marçal, a càrrec de Martín Escoda, amb la presència de Magda Marçal i Eura Marçal. És a partir de 4 anys i cal una inscripció prèvia. I durant tota la setmana tinc un llop a la tauleta de nit, una exposició comissariada per Roser Ros i Magalí Oms i una mostra de dibuixos i contes de llops. Vin a la biblioteca i dibuixa el llop. Les inscripcions, però les activitats infantils, s'obriran el divendres 1 de febrer, o sigui, ja s'han obert.
S'ha reeditat El quadern gris de Josep Pla, l'ha reeditat, evidentment, l'editorial Destino, que va publicar la seva obra completa, i en aquest moment, doncs, la promoció que es fa d'aquesta nova edició és que ha eliminat les 5.000 incorreccions o errates que hi havia en les anteriors edicions. De totes maneres, aquesta edició polèmica de Narcís Garolera fa que algunes persones qüestionin el resultat, primer perquè sembla que se n'han eliminat algunes parts més o menys significatives, si més no, de com del volum, no ben bé de l'obra, i perquè només que es trobi una errata o alguna incorrecció, doncs clar, ja es podria posar en qüestió l'edició. Bé, en tot cas, l'obra és editada. Bé, o sigui que ja hem arribat al final del programa i tan sols ens queda afegir la frase. La frase d'avui és una frase que agafem d'Enric Sòria i diu exactament això. El llenguatge ens condemna a la trivialitat o al silenci.
Abans de marxar, Jordi, només deixa'm dir una cosa. Sabeu què va passar abans d'ahir a París?
Digues, què va passar?
Van anul·lar una llei, una prohibició, que no permetia que les dones portessin pantalons.
Encara existia, sí.
Sí, es veu que hi havia una prohibició des de l'època de la Revolució Francesa que permetia a la policia de tenir qualsevol dona que vestís com un home.
Especialment, vols dir?
No, especialment si portava pantalons. Diu, la llei finalment s'ha derogat, però fa 10 anys la policia s'hi va oposar, argumentant que podia ser útil en casos especials. O sigui que,
bé, com canvia el món, eh?
Això abans d'ahir va passar. Doncs bé, amics i amics, amb aquesta notícia, diguem-ne, d'actualitat, acabem el Tirant de Llibres d'avui. Esperem que hagueu gaudit molt i la setmana que ve hi tornarem.
Esperem ser amb vosaltres aquí el proper dimarts.
Dimarts, però sabeu que els diumenges es reemet aquest programa, per si no l'heu pogut sentir.
Moltes gràcies a tots i a totes i ens retrobarem aquí la setmana vinent.
Bona setmana.
Bona setmana.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!